El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
Com us explicàvem ara amb els sintetitzadors de campanya, la campanya del 26 de maig avança, però també avança el judici del Suprem. Entrem en la setmana 14a, encara marcada pels testimonis citats per les defenses de les 12 persones que estan encausades. La fase testifical és a punt d'acabar, només queden 3 sessions. Domènec i Dani, sintetitzadors del Suprem, molt bon dia.
Bon dia.
Portem 4 mesos de judici, sembla que fos ahir. I les últimes setmanes ens deixen una radiografia de les bases sobiranistes.
Després d'escoltar els testimonis de les acusacions, més d'un centenar de persones ja han desfilat pel Suprem citades per les defenses. La majoria portaven un llaç groc a la solapa.
I el que diuen les enquestes es confirma a la sala del Tribunal Espanyol. Es constata que el dret a decidir és ara mateix una reivindicació transversal a Catalunya.
Ho demostra la diversitat de professionals que defensen el referèndum d'autodeterminació.
¿Qué profesión tiene usted? Por favor, explíquele al tribunal.
Actualmente estoy jubilado y los últimos 30 años he trabajado como comercial.
Soy autónomo dedicado a actividades de horticultura y jardinería.
Trabajo en gestión documental en el Consorcio Hospitalario de Vic.
Soy ingeniero industrial y trabajo en el mundo de la construcción.
Soy maestro de educación especial.
Soy auxiliar de farmacia.
Soy policía nacional jubilado.
El judici ens ofereix una altra imatge, la imatge d'un contrast.
Sí, perquè mentre les direccions dels partits independentistes en plena campanya electoral es disputen obertament el vot, a la sala del Suprem, les bases sobiranistes, en canvi, aparquen les sigles i donen una imatge d'unitat davant del tribunal.
El 1 d'octubre fue un hito colectivo. Estábamos ejerciendo una opción individual, pero que también era colectiva, de desobediencia.
Porque si votar es un delito, aquí en este banquillo tendríamos que estar sentados 2 millones de catalanes.
Fue una experiencia que recordaré toda mi vida porque era un día de ilusión, de emociones, de solidaridad.
Porque si la autodeterminación es el delito, pues yo me declaro abiertamente culpable y reincidente.
Els últims dies també s'ha repetit molt un concepte, el d'autoorganització.
Per contrarrestar d'alguna manera la tesi de les acusacions, que recordem, mantenen que el referèndum de l'1 d'octubre va ser possible perquè al darrere creuen que hi havia un nucli directiu responsable d'organitzar-ho tot.
Per contra, la gent que va ser present als col·legis electorals explica que aquell dia es van haver de buscar la vida, és a dir, es van haver d'autoorganitzar.
Ellos pidieron por algún responsable. Al unísono y espontáneamente los vecinos respondimos al responsable, som tots.
Que estábamos allí para ayudar, pues nos pusimos a mover las mesas, enchufamos los alargos, cada uno hacía pues lo que podía.
Hicieron una solicitud de ordenadores.
Sí.
¿Y entonces a quién se lo pedían? ¿A algún número de teléfono? ¿Alguna...?
No, a la gente congregada en la puerta.
Y habíamos quedado autoorganizadamente un grupo de vecinos para preparar un chocolate caliente para cuando empezaran las votaciones, un poquito antes, hacer un poco de desayuno popular.
Y ya vimos que allí no aparecía ningún presidente de mesa ni nada y entre los vecinos nos intentamos organizar. La primera gente que quería venir a votar se erigieron en presidentes de mesa.
I per autoorganitzar-se bé, ja que en parlem, era important arribar ben d'hora als col·legis, cosa que també desperta les suspicàcies de l'acusació.
Nos levantamos muy temprano porque teníamos muchas ganas de votar, 5:45, y allí nos encontramos con una pareja ya mayor que estaban esperando sentados en unas sillas de camping.
¿Por qué 3 horas antes del inicio de la jornada?
Bueno, para mí era una jornada importante, tanto a nivel emocional como a nivel histórico.
Una qüestió que ha pres importància els darrers dies són les urnes, tot i que l'objectiu del judici, evidentment, no és esbrinar qui les va encarregar, finançar o transportar de manera clandestina fins a Catalunya.
No, però la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat aprofiten la presència dels votants de l'1 d'octubre per intentar saber com van arribar les urnes a les seus electorals.
Vino un cotxe i trajo unes urnes.
Un cotxe particular con un ciudadano particular.
Sí, un ciudadano particular trajo unes urnes i se fue.
¿Y cómo llegaron? ¿Quién las trajo?
Una persona disfrazada trajo unos volúmenes importantes. Todos intuíamos que aquello eran las urnas.
¿Y recuerda si alguien se hizo cargo de él? ¿Lo dijo, hombre, las urnas, qué bien?
Yo fui allí, pero yo no conocía a nadie allí.
Sí, estaba a la entrada. No sé ni quién ni cómo entraron.
Fue toda una sorpresa llegar a los colegios y ver que había llegado el material.
La festivitat de Sant Isidre, patró de Madrid, farà que aquesta setmana només hi hagi sessió avui i demà. Avui compareix Mireia Boia, per exemple, no?
Sí, l'exdiputada de la CUP.
Citats 38 testimonis.
38 testimonis, entre doncs, encara també votants de l'1 d'octubre, exdiputats, inspectors dels Mossos d'Esquadra, sindicalistes i els antics membres de la mesa del Parlament. Aquests seran demà.
També està citat el conseller Jordi Puigneró, que com que estan investigats en d'altres causes, és possible que passi allò que no ho declarin, no?
O el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens.
Dani Gómez, Domènec Subirà, moltes gràcies. Vosaltres ho anireu seguint.
El judici del procés, al matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.